la violinista anglesa. Un podcast de la vida de la Mavis Baca Dowden. Capítol 9, segona part. Tocant el corredor de la mort.
Tot va començar el dia en què la Margarita em va venir amb una notícia impensable. Deia que la mare superiora i directora de la presó em volia veure. Va resultar que s'havia interessat per una petició que jo li havia fet arribar mesos enrere a través de la mateixa Margarita. Era una petició estrafolària, quasi delirant. I va i resulta que ara em cridava al seu despatx, suposadament per parlar-ne. En no saber-ho, hi vaig anar amb el cor a 100.
Passe aquí y manténgase de pie delante del escritorio de la señora directora. Solo responda si se le pregunta. Se le dirigirá como señora directora.
¡Hombre! Aquí tenemos a la famosa reclusa Mavis en prisión por espía. Mavis, ¿qué más se puede saber? Que lo tenía por aquí. A ver.
Mavis Baca, señora directora.
¡Eso! ¡Baca! ¿Cómo vaca asturiana?
Bueno, no soy asturiana, si es el que vol dir.
No, eso me lo suponía, siendo inglesa. Veamos qué tenemos por aquí. Veo que usted ha hecho una petición. ¿Quiere tocar el violín?
Sí, es que...
Solo responda a la pregunta, señorita Mavis.
D'acord, señora directora.
Así está mejor. Dígame, ¿cuánto hace que toca el violín? No será para hacer esos inaguantables graznidos de los principiantes, ¿verdad? Ya bastante follón tenemos en esta institución.
Toco des dels 10 anys, señora directora. Vinc d'Itàlia per seguir els meus estudis aquí a Barcelona.
¿De Itàlia, dice? ¿No era usted inglesa?
Sí. Vinc desviada per la guerra. Volia seguir en un país mediterrani.
Veo por su expediente que fue expulsada de Italia por el gobierno italiano.
Bé, de fet vaig marxar per voluntat pròpia. S'havia declarat la guerra. No volien la presència d'anglesos en aquell país. Vaig venir aquí recomanada per la congregació del Sacro Cuore de Roma.
Recomendada, dice. Bueno, pero sospecho que no se metió a espía para nuestros enemigos ingleses siguiendo esas recomendaciones.
No entenc la pregunta, señora directora.
¿No abusó usted, señorita Baca, de la hospitalidad y de la confianza de las hermanas del Sagrado Corazón para servir intereses espurios y contrarios a los mandados del movimiento nacional? Usted desafió la ley, señorita.
Crec que en cap moment vaig abusar d'aquella confiança. Estic molt agraïda a les atencions i acollida de la congregació. Mai no vaig fer cap pas desplaent a la fe.
Pero no es menos cierto que usted rechistó cuando supo que se estaba justiciando a criminales rojos en nuestra ciudad. Usted quizá lo ignore, pero a las monjas no se les pasó por alto. Usted se aprovechó de la hospitalidad española para tomar partido con los enemigos de España.
Però els qui mataven al camp de la bota eren espanyols.
Perdone! Que yo haya accedido a concederle una petición muy particular no le autoriza en absoluto a emitir observaciones disolventes, y menos siendo una presa acusada de alto espionaje.
No sé si sería muy alto. Yo simplemente ayudaba a pobres refugiados
¡Que calle! ¡Le ordeno! ¡Guardia! Se va a llevar bajo arresto a la presa a la sala de guardia y que la guarden allí esta nueva orden. Y mándeme inmediatamente a la supervisora de turno. ¡Enseguida! ¿Me oye?
Aquell greu i imprevist enfrontament, amb la directora, no gens menys, em va costar molt car. I reconec que, lluny de la meva intenció, m'havia extralimitat del tot. Mira que només li anava a plantejar el tema del violí, res més. Un tema que jo associava amb la meva supervivència en aquell desert acústic, però que mai hagués pensat que pogués derivar d'aquella manera tan perversa. Em costaria unes setmanes de tancament en una cel·la d'aïllament de la presó, en què no vaig veure ningú més enllà de la guardiana que em portava al ranxo de càstig un cop al dia. Malgrat tot, en el fons del fons, i malgrat la greu incomoditat que em va suposar, em satisfeia haver plantat cara per una vegada. Amb el temps, era de les coses que amb més orgull recordaria de la meva estada a la presó de les Corts. A la meva manera, subtil i dialèctica, els vaig poder plantar cara com havia fet a la comissaria de Laietana en ser detinguda. I a fe que molt abans que m'ho hagués pensat, allò em va portar a tota una nova situació. Va ser un dia que la Margarita em va dur el ranxo a la cel·la.
Margarita, però si ets tu!
Què? N'esperaves una de més jove?
Què hi fas aquí, en aquestes profunditats de l'infern?
M'han autoritzat a portar-te el venjar.
Caram, quin luxe!
Sí, però hauré de tancar la porta darrere meu. No fos cas que t'escapessis.
No facis res que et pugui complicar la vida, ara.
Com estàs, mavis meva? La Manuela i la Catalina t'envien forces. Quants dies portes en aquesta ratera?
Ja he perdut el compte. Però com has pogut baixar, tu?
Les hermanes no baixen fins aquí, ja ho saps. Massa insalubre per les ànimes pures. I avui, amb els permisos del Dia de la Victòria, van curtes de funcionaris. I mira per on m'han enviat a mi. Crec que no saben que som amigues.
No ho diguis. Crisi d'intel·ligència a la presó.
Tant com això no ho sé, però igualment t'haig de portar bones notícies.
Sí? Va, que necessito ànims.
L'exèrcit de Rommel ha quedat escombrat del nord d'Àfrica.
Què dius?
Ho van dir ahir a la BBC.
Això ha d'haver estat cosa d'en Monty.
De qui?
No res, d'un general anglès que es diu Montgomery.
Diu que estan cagats els falangistes. Es pensaven que s'anaven a repartir el nord d'Àfrica amb els alemanys. És com si se'ls hagués llançat al damunt un eixam d'abelles setembrines de les que piquen. Tots comptaven que Rommel fos invencible. I mira ara, que han entrat els americans a la guerra...
Això ja canvia les coses. Potser des d'Àfrica podran atacar els nazis pel sud, per Grècia o Itàlia.
Alguns parlen d'un punt de no retorn a la guerra. Un revés important per Hitler.
I per Franco, doncs.
Ui, aquell. Ja ho veurem. Té, mavis, menja. Que amb una sola ració al dia deus tenir una gana que t'alça. Quan no mirava, t'he posat doble ració de pa i sopa.
Sí que han baixat la guàrdia a les comissàries d'intendència. Tan primmirades que són, sempre amb les molles.
Ja ho pots ben dir. Però sembla que el cercle més proper a Franco és conscient del canvi de tornes a la guerra. Demanen prudència. Ha corregut l'ordre de rebaixar un tant la repressió. No fos cas que les coses se'l regiressin del tot.
I així va ser, en certa manera. Ho puc dir ara que ho veig amb els ulls de la posteritat. Però aleshores no ho acabava de veure i no pensava que les coses poguessin anar tan ràpid. Quan em van deixar anar, l'endemà mateix que la Margarita em portés la ració, no pensava que pogués tenir-hi res a veure. Però quan de nou em va cridar la directora al seu despatx, al cap de pocs dies, vaig notar-hi un canvi substancial d'actitud en poc temps. Qui ho havia de dir? Perquè en poc temps havia passat de rebel indisciplinada reclòs al confinament solitari a música amb llicència de la presó. Només que, com em va avisar, hi havia una sèrie de condicions que havia de complir. Ai.
Señorita Baca, he consultado su petición de tocar su violín en prisión ante las altas instancias penitenciarias y parece que tenemos autorización.
Li estic molt agraïda, senyora directora.
A mí no me lo diga. A mí no me lo diga. Ha sido cosa del gobernador militar, pero usted entenderá que habrá ciertas condiciones para tal excepcional concesión.
Usted dirá, señora directora.
No debe practicarse tal actividad en presencia de las otras reclusas.
D'acord.
Esto supondrá que deberá ensayar o tocar, vaya, en el único espacio reservado de que disponemos.
Vostè dirà, senyora directora.
Ya se le indicará. Además, la jefa de disciplina revisará todas las partituras que tenga que tocar, de las cuales tendrá que entregar una lista con antelación al ensayo.
Señora directora...
¡No me interrumpa! Por otro lado, tendrá la obligación de tocar ciertas piezas que se le administrarán para eventos de ocasión.
¿Cómo que eventos?
De todo se le informará a su debido tiempo, señorita Vaca, pero si usted insiste, como cuando tengamos visitas oficiales, en fechas señaladas, etc.
El prospecte de comptar amb el meu Antonio dins la presó era com sentir les trompetes del firmament, un anunci previ a la glòria alliberadora. Antonio era el nom que rebia el meu estimat violí des que l'havia comprat amb un préstec de les monges de Roma. No cal dir que els vaig retornar l'import de seguida que em van arribar els diners d'un oncle padrí de Londres. Ara portava més de 2 anys sense tocar-lo, perquè un cop allistat al grup de Mr. X, tampoc havia tingut temps ni disposició anímica per tocar-lo. Ara l'Antonio seria el meu consol penitenciari, el meu refugi espiritual, la meva inspiració cada matí quan em donaven dispensació per anar-lo a tocar durant una hora. Amb ell tindria l'opció d'un bàlsam per abstreure'm de la dura realitat de la presó. O així pensava. Però les coses no són mai totes d'un gust dolç. I de seguida vaig veure que l'oportunitat de tocar venia indissolublement lligada a una servitud colpidora. Perquè l'únic espacio reservado de la presó, on em permetien de tocar, va resultar ser una cel·la del que anomenaven el corredor de la mort. Com a primera reacció, fins i tot se'm va passar pel cap la possibilitat de renunciar-hi. No era allò una mena d'indirecte cruel sobre el que m'esperava? Amb aquella gent mai no se sabia. Però la Manuela i la Catalina van insistir que hi anés a tocar. Han estat totes dues molt preocupades pel meu estat de desgast corporal i buidor anímica. I així ho vaig fer de seguida que en la seva segona visita en un any, un funcionari de baix rang del consolat britànic em va visitar portant aquest cop el violí Antonio embolicat amb una trista tovallola. La funda s'havia esfumat, no cal dir. Coses de la guerra.
Aquí és donde tocaràs. Toma tu guitarra. En una hora te abro.
Gràcies, però no és una guitarra. Per si t'interessa, és un violí.
Por mí como si es una trompeta. Toma.
Però si no hi ha ni una cadira. Com toco jo aquí?
Son las instrucciones que tengo. Allí hay un banco.
Sí, de pedra.
Dese con un canto en los dientes que le dejen tocar. Es la primera que le dejan. Tiene una hora.
Mare de Déu, com volen que hi toqui jo en aquesta cel·la? Per molt que tingui una finestreta, veig... Quina vista. Un pati tancat amb una figuera quasi morta sense fruits. És tot un símbol de tot el que conté la presó. Foscor, humitat, braços eixorcs... Però aviam com tinc l'Antonio, estimat. Només tu sabràs aixecar-ho, això. Aviam com estaràs d'afinació després de 2 anys. No està malament. Aviam, Antonio, provem alguna escala. Què ha estat, això? L'has sentit, Antonio? Com he pogut ser tan estúpida? Com he pogut ser tan desconsiderada? Jo aquí, violinista egoista... fent escales i afinant com si tot el que tinc al meu voltant no fos desafinat. Buscant la perfecció entre víctimes que potser no han conegut res de perfecte en tota la vida. El que haig de fer és tocar. Sí, tocar, tocar. Però què diantres toco jo ara? No pot ser res emotiu, res nostàlgic. Això l'acabaria de trencar a qui sigui aquesta persona que tinc al costat.
Aquell primer dia va ser un xoc emocional inesperat. Bé sabia que anava a la zona de les condemnades, però no esperava una experiència tan colpidora ni que tingués una condemnada ben bé al costat. Quan em vaig parlar després amb la Manuela i la Catalina, em van dir que havia corregut la veu que hi havia una jove andalusa de 19 anys que estava destinada a morir al Garrotville. No hi havia data per l'execució. Devia ser ella? Quina impressió! El cert és que després de sentir-la somicar, no n'havia sentit res més ni rebut cap mena de resposta en tocar. Però almenys havia callat. Havia estat per escoltar? La meva música li hauria produït el més mínim sentiment de benestar? Una via per passar l'angoixa encara que fos un bàlsam terriblement suau? Si era així, me'n sentia reconfortada jo mateixa. I l'endemà, quan la funcionària em va tornar a escortar davant de la porta de la seva cel·la, vaig desafiar les instruccions que se m'havien donat i vaig llançar un tímid «bon dia», que la funcionària de seguida em va reprovar, però ja estava fet. I quan m'havia situat al centre de la meva cel·la, dreta, vaig optar per obrir amb una peça preciosa de Vivaldi. I tampoc no vaig sentir-ne cap reacció. Però tampoc em vaig sentir cap esgarrip ni cap plor. Potser allò més clàssic no li deia gaire res. No va ser fins passats uns dies que vaig recordar unes peces que potser li farien més el pes, tot i que em costarien més sense partitures. Vaig provar música de la seva terra, d'Andalusia. I se'm va ocórrer de tocar La nana de Falla. I va ser aleshores que va passar. A través de la paret de la cel·la, vaig sentir com aquella adolescent condemnada a morir de la manera més cruel feia uns cops rítmics. No sé si amb els talons o les puntes dels dits, en seguiment del que jo bonament li estava tocant. I haig de confessar que de tot el que he viscut en la meva carrera musical, de tots els concerts que després vaig fer amb la Sadler Wells i a totes les orquestres que he tocat davant del públic, mai no podré dir que hagi sentit ni una quarta part de l'emoció que vaig sentir llavors, encara que ella fos una persona sola fora de la vista. Confesso que va ser l'actuació que més m'ha omplert de sentiment i sintonia amb l'essència mateixa de la humanitat. Per molts anys que visqui, sé que aquell serà el moment de tota la meva vida que em serà més difícil d'oblidar, de superar. Potser sí que els aliats en aquell moment li començaven a donar la volta a la guerra. Però del que no hi ha dubte és que la crueltat del règim de Franco continuava sent impenitent, persistent, sense avisos que anés a reduir la seva insaciable rastellera d'assassinats, represàlies, venjança i odi. I d'això em vaig tenir la prova més punyent, només 7 dies després de començar a tocar el violí per aquella noia que mai no veuria i de qui només sentia algun plor i el rar repic de les soles dels peus a través de la paret de la cel·la. Aquell dia que m'hi van portar, la porta de la seva cel·la estava vedada. Els franquistes se l'havien emportat per executar-la de la més cruel de les maneres, sense cap mena de judici just. I potser el més terrible és que aquelles bèsties ho haguessin fet amb la completa complicitat, física i moral, d'aquelles hermanes de la presó de dones de les Corts.